Estàs informat.
Bona música, a migdia Cope Catalunya i Andorra. Diumenge, 14 de febrer, amics i amigues, Catalunya celebra eleccions. La pregunta que ens fem la majoria és si no guanyarà un partit polític concret, sinó que la gran guanyadora serà l'abstenció. No sé, li pregunto ara mateix al Toni Rodon, que és professor de la Universitat Pompeu Fabra, professor de polítiques. Com estàs, Toni? Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Bon dia. L'abstenció serà la gran guanyadora o no?
Doncs la veritat és que és un gran interrogant, perquè si normalment els politòlegs a vegades ja tenim una bola de vidre una mica borrosa, aquest cop la nebulosa és una mica més gran. Sí. De moment, si ho comparem amb les eleccions que s'han fet en altres països durant aquesta pandèmia, el que hem observat en general és que el patró és d'una participació una miqueta més baixa, és a dir, que efectivament hi ha un pèl més d'abstenció. Uh-huh. El que passa que això és veritat sobretot en aquelles eleccions que s'han celebrat justament en el pic més important de la pandèmia, per exemple, en els mesos de març, abril, maig de l'any passat. Uh-huh. La reducció de la participació també s'ha produït més tard, però ha estat una miqueta menys intensa. De moment, per anar al cas català, el que sabem, el que ens diuen les enquestes, és que la participació serà més baixa que l'any 2017, però no sabem com de més baixa. També és veritat que sigui més baixa no seria una sorpresa, perquè recordem que l'any 2017 es va batre el rècord de participació.
79, no? Sí.
Efectivament. Per tant, una mica el dubte que tenim els politòlegs i els estudiosos de la qüestió és si la participació s'assemblarà en els paràmetres de la Catalunya Procés, és a dir, de l'any 2012, 2015 o fins i tot 2010, sí, o se situarà per sota del 60%, com acostumava a vegades a passar en els anys anteriors del 2010.
Toni, la majoria de ciutadans es pregunten si hi ha baixa participació, no sé, per exemple, el 49 o el 51%, com es va donar a les eleccions gallegues i basques, aquesta baixa participació a qui pot beneficiar? A qui pot guanyar més representació al Parlament si hi ha poca participació?
També una gran pregunta. Si m'haguéssiu fet aquesta pregunta fa 10 anys, per dir-ho d'alguna manera, la resposta clara seria que l'abstenció beneficiaria sobretot els partits catalanistes i, per contra, perjudicaria els partits que no ho són, o, en aquest cas, el PSC, que era un dels grans perjudicats, o semblava un dels grans perjudicats per l'abstenció a les eleccions a Catalunya. En tot cas, avui en dia això pot haver canviat, perquè els patrons de participació són molt diferents als que teníem abans. Per exemple, una de les coses que ens diuen les enquestes és que l'abstenció, sobretot, de moment, està detectada en votants del Partit Popular i en votants de Ciutadans. És a dir, que aquells votants que el 2017 van optar pel Partit Taronja o pel Partit Popular, sí, ara tenen moltes menys ganes de votar. I, en canvi, el Partit Socialista, que era, o els votants del Partit Socialista, que eren els grans afectats per l'abstenció en el passat, aquesta vegada estan un pèl més mobilitzat. Uh-huh. A l'altra banda, això també ho detectem. Per exemple, els votants de Junts per Catalunya són un dels més mobilitzats que hi ha a les enquestes, i, en canvi, els d'Esquerra Republicana, tot i estar mobilitzats, les seves ganes de participar són un xic menors. Per tant, de moment, si fem cas al que ens diuen les enquestes avui en dia, l'abstenció, sobretot, hauria de perjudicar el PP i els Ciutadans.
Uh-huh. Toni, perquè hi hagi, si és que al final hi ha tanta abstenció. La por al contagi seria la primera raó?
Bé, a veure, aquí hi ha dos tipus de motius. Com sempre s'explica, diguéssim, als estudiants de ciències polítiques, normalment l'abstenció té dos blocs. Un, el que s'anomena l'abstenció estructural, i després el que és l'abstenció fluctuant. Cal pensar que en la nostra societat, a la catalana, però també a l'espanyola, hi ha al voltant d'un 25% de la gent que gairebé mai participa en lloc. Uh-huh. És a dir, que els seus patrons de participació són molt baixos. I aquests motius doncs, tenen a veure amb moltes qüestions, amb una qüestió d'informació, d'interès, de desafecció, d'insatisfacció, etc etc. Després, els abstencionistes fluctuants, o la gent que participa de forma fluctuant, aquí doncs, depèn de molts factors. Un dels factors que fa que aquestes eleccions doncs, puguin ser més participades és, per exemple, la reducció de la polarització en comparació a l'any 2017. És evident que, en termes contextuals, no estem en la situació de tensió de l'any 2017 i, per tant, això pot atraure a menys gent a les urnes. La por al contagi, com esmentàveu, això és un tema interessant que, de fet, i em perdó per ser una mica escèptic, tampoc ho sabem del tot, perquè hom argumentaria que la por al contagi pot fer que molta gent es quedi a casa. Però, si això és veritat, per exemple, hauríem d'observar que la gent gran, que són els que més poden estar afectats per aquesta por al contagi, pel virus, haurien de ser els que menys tenen ganes de votar. I això no és el que detectem. De fet, la franja elevada d'edat són un dels que més ganes de participar tenen. Per tant, és un misteri, perquè en el fons el virus combina dues coses. Una, que és la por a contagiar-se, evidentment, aquesta seria la més directa, i això et portaria a quedar-te a casa, però després l'altra, que és l'acceptació, o al revés, o el cabreig, de com s'ha gestionat tot el tema del virus, que et pot portar a mobilitzar.
Efectivament. I la gent que vota per correu, que és una barbaritat, s'ha disparat moltíssim, què indica això? Què pot indicar?
Doncs la veritat és que és una xifra que fins i tot a mi m'ha sorprès, la quantitat de gent que ha demanat el vot per correu, perquè a diferència d'altres països doncs no sempre és fàcil fer-ho per correu a casa nostra. Aleshores, el que ens pot indicar aquesta xifra, el més probable, és que simplement hi hagi hagut un efecte substitució. És a dir, gent que en principi votaria igualment, l'única diferència és que en lloc d'anar al col·legi electoral a votar presencialment, doncs ho ha fet per correu. És possible que hi hagi un petit percentatge de gent que gràcies al vot per correu haurà votat i que, en canvi, no ho hauria fet presencialment. Però, pel que sabem de l'experiència americana, aquest percentatge de gent que s'ha mobilitzat gràcies al vot per correu, en general, tendeix a ser més aviat petit.
Toni, l'efecte Illa és un suflé o no?
Bé, això en parlem el diumenge, a la nit electoral. En el fons, quan em pregunten sobre l'efecte Illa, jo sempre dic que en el fons hi ha dos efectes, no? Un és el propi de l'efecte de valoració d'Illa, que sí que és veritat que per la que veiem les enquestes, la seva valoració és més positiva que la que aleshores tenia Miquel Iceta, l'anterior candidat al PSC. Però després també hi ha un efecte de convenciment que fa pujar el valor d'Illa, de valoració d'Illa a les enquestes, que es deu bàsicament a que el PSC de moment està atraient a partits d'altres formacions, essencialment de Ciutadans, però també d'Unides Podem. I aleshores aquesta gent que abans votava a Ciutadans i a Unides Podem i que ara vol votar al PSC, i probablement ho faci, vol reforçar, vol ser congruent amb la seva idea de canvi, llavors acaba donant una valoració positiva a Illa. Clar, aquí la gran pregunta és si Illa aconseguirà doncs, tan bons resultats com de moment les enquestes apuntes, però si seran suficientment bons com per aconseguir doncs, entrar en el govern.
I Toni, la divisió entre l'independentisme, què implica l'hora de votar? És un perjudici per tots els partits independentistes o per algun partit en concret?
Bé, això de nou és una bona pregunta i en sortirem de dubtes diumenge, però aquí hi ha un parell de coses i de consideracions per reflexionar. Una d'elles és el pur efecte matemàtic que pot provocar aquesta divisió. Si el vot es dispersa molt en districtes de Catalunya, essencialment els districtes amb pocs diputats, com poden ser Girona, Tarragona o Lleida, la dispersió del vot pot acabar afectant els partits independentistes i que es perdi algun tipus d'escó per aquestes formacions. I després també, tot i que això no ho sabem del cert, perquè de moment les enquestes no ho han preguntat del tot, però la meva intuïció és que la divisió de l'independentisme provoca doncs, aquestes diferències en mobilització que us comentava abans al principi de la nostra xerrada. És a dir, el fet que el votant de Junts per Catalunya estigui molt mobilitzat i, en canvi, comparativament o relativament el votant d'Esquerra Republicana i fins i tot de la CUP ho estigui menys, pot tenir ben bé a veure, entre altres coses, per aquesta divisió i tensió doncs, que hi ha hagut entre les formacions independentistes els últims anys.
Toni, menys d'un minutet per preguntar-te si el 36% sembla que és el percentatge d'indecisos, seran els que decidiran l'últim dia a peu d'urna el resultat?
Bé, no sé si a peu d'urna o justament quan es llevin, tot sí. I que és veritat que en alguns estudis que s'han fet és bastant elevada la gent, la quantitat de persones que decideix just quan entra en el col·legi electoral i té les paperetes davant seu, no? Però sí, en aquesta campanya normalment els politòlegs estem obsessionats en explicar canvis de vot i transvasaments de vot, etc. Però jo sempre recordo, i m'he de recordar a mi mateix, que en general el vot canvia més aviat poc. En aquesta campanya les coses poden ser diferents, perquè és veritat que amb el tema de la pandèmia, que ha suposat un trasbals i que, per exemple, hi ha hagut poc contacte, en certa manera, amb els candidats, coses com el debat que es va fer ahir o els diferents debats que s'han anat fent poden acabar decidint cap a una banda o l'altra.
O cap a una altra. Toni, ho deixem aquí. Estem ara per altres històries. Moltíssimes gràcies i molta salut. Cuida't, Toni. Bon dia.
Que vagi bé.
Adéu. Toni Rodon, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, politòleg.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.